Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, és dia 26 d'octubre del 2023. Jugar contra un filial és sempre una incògnita. Si obrim el calaix de tòpics, carpeta filials, direm allò d'equips joves, descarats, irregulars, això sí, capaços del millor i del pitjor, de ballar-te o de naufragar, de fer grans partits i a la vegada pifiar-la tot i estar ben posicionats a la taula. I per amanir aquest festival de tòpics, allò de la clau per fer-los front, aprofitar el plus d'experiència contra ells. Repassats tots els tòpics, avui he perdut 5 minuts aquest matí a la redacció per saber com li ha anat al Sabadell els últims anys contra filials, bàsicament perquè ara en tindrem 3 de seguits, no només el Celta Fortuna, sinó després Real Societat B i Barça Atlètic. Contra l'altre segon equip enguany ja hem jugat, l'Osasuna Promeses, i a més amb una victòria de les poquetes que tenim i força afortunada en el primer partit de la temporada a casa. Per tant, l'últim record contra un B és una victòria sobre la Botzina. Si tirem més enrere, avui hem agafat com a espectre, per exemple, els últims 15 precedents en Lliga contra filials, i la veritat és que el Sabadell surt sorprenentment molt ben parat. 7 victòries de 15, 4 empats i només 4 derrotes contra filials. No és que hagi anat molt sobrat recentment l'equip arlequinat, però també és cert que hem tingut al davant filials que han acabat cremant-se, com el Bilbao Atlètic l'any passat o el Sevilla Atlético i el Betis Deportivo l'anterior. En fi, que són números i que no serveixen de massa abans de visitar un Celta Fortuna, que és l'equip més en forma, el més enratxat a la Lliga actualment, el més golejador, el que porta més victòries i el segon classificat. I paro ja perquè si no és com per no anar directament a Vigo. Però tocarà tirar a tòpic per arrodonir aquest festival de topicazos amb el que estem arrencant, i direm que com més guanya un equip, més a prop és de trencar-se la seva ratxa positiva. Va, comencem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, al control de so, concretament comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Hem tingut designacions, no només a Primera Federació, també a Primera Divisió. L'extremeny Jesús Gil Manzano serà l'encarregat de xiular el clàssic Barça-Madrid d'aquesta setmana. Al bar estarà el balear Cuadra Fernández. Plena, per cert, del Barça a la Champions masculina i victòria 2-1, segurament més oferta del que semblava en un primer moment, contra el Shakhtar Donetsk ucraïnès, i amb un gran Fermín Golàs, el que va fer l'ex del Linares. L'Atlético va empatar 2-2 a Escòcia, a Glasgow, contra el Celtic. Va acabar amb inferioritat numèrica l'equip de Simeone per l'expulsió de Rodrigo de Paul. Avui hi ha Conference, també hi ha Europa League. Per exemple, en aquest segon cas, a 7:15, a Salònica juga un Aris Betis. El Villarreal Maccabi Haifa ha quedat ajornat. I també avui, Champions masculina d'handbol, Barça Vesprem a 9:15. Acabem amb la doble victòria catalana a l'Eurocup femenina de bàsquet. L'Uni Girona va vèncer 53-68 a Eslovàquia a la pista del Piestanske, mentre el Cadí Laseu va fer-ho 64-88, per tant un triomf més folgat, contra l'Eleftheria grec. Tot això era fora de casa. Aquí tenim això.
Comenta la recepció.
Tindrem roda de premsa en directe, tot i que és dijous i no divendres, de l'entrenador arlequinat de Gerard Bofill d'aquí a 7-8 minutets, si anem en hora. També tindrem una mica més, una nova clau de volta del tema drets televisius a la Primera Federació. També, malauradament, no és novetat el tema del robatori, si no parlo dels arbitratges, a la nova Creu Alta, futbol juvenil, esgrima, vòlei o motor.
L'actualitat de la Primera Ref.
Luis del Olmo farà el servei d'honor diumenge del derbi Ponferradina Cultural Leonesa. La Deportiva aprofitarà per fer-li, per retre-li homenatge. A més, el Tarazona Sestao River canvia d'escenari. S'ha de jugar aquesta setmana, però finalment serà a la Ciutat Esportiva del Real Zaragoza. Començàvem parlant de filials. Doncs bé, Nouwen Lorenzo, de l'Osasuna Promesa, s'enfronta avui mateix a Mèxic, amb la selecció dominicana sub-23. Correspon als Jocs Panamericans. En marxa ja la venda d'entrades per l'Antoniano Lugo de Copa. Avui és l'aniversari de Víctor, jugador del Celta Fortuna, que està lesionat. I el futbol base del Cornellà amplia les seves instal·lacions amb l'escola Xaloc de l'Hospitalet.
De quin partit no estarem pendents?
Del Rudar contra el Gorica, segona divisió eslovena, partit que arrenca d'aquí a menys de 2 hores a partir de les 3.
I a les xarxes socials.
Una piulada precisament del Cornellà criticant amb ironia, amb sarcasme, les exigències de la Primera Federació. Deia així ahir a la nit a X. A veure si ens aclarim. Es pot jugar Champions en gest artificial i no està permès a Primera Federació? Adjuntaven també una foto de Haaland. El Young Boys Manchester City d'ahir a la Champions. Els suïssos juguen sobre sintètic, la màxima competició continental, a l'estadi Wankdorf de Berna.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'Ester Alcón, una històrica del vòlei platja sabadellenc, i també el Sergi Bransuela.
Hotel Suís.
Som-hi, va, entrem en matèria, 6 minuts perquè sigui un quart de 2, l'hora prevista per la compareixença de premsa de Gerard Bofill. Avui l'equip ha continuat preparant el Celta Fortuna Sabadell d'aquesta setmana, ho ha fet a Olímpia en la penúltima sessió prèvia al partit a Terres Vigueses. Marxem a la Nova Creu Alta i que ens expliqui el Sergi Garcés com està el panorama per aquí, si els jugadors ja, evidentment, han acabat fa estona l'entrenament, marxen ja cap a casa o no han enfilat encara cap allà, si tenim a Gerard Bofill, vaja, que ens expliqui una mica l'última hora del Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Què tal està el panorama per aquí?
Molt tranquil. I això que avui ha tocat sessió de vídeo personalitzada per zones dins del terreny de joc. És a dir, vídeos per la línia defensiva, pels migcampistes i posteriorment pels davanters. Mm. Però bé, ja enfilen cap a casa, com dius tu, si no tots, la gran majoria de jugadors de la plantilla.
Avui parla Gerard Bofill, per si algú ha despistat aquesta setmana. Es juga dissabte a les 4 de la tarda. L'equip marxa, l'expedició marxa demà camí de Vigo, per allò suposo de la combinació de vols i d'horaris. No arribava a temps per poder entrenar, fer la roda de premsa i agafar el vol al Prat, i per això s'avança un dia, no?
Sí, correcte. El pla de viatge alterat en aquest sentit. No tant la sessió d'entrenament, que aquesta no variarà en quant a horari, ni tampoc en quant a escenari, com dius, però sí que altera el post en aquest sentit. No hi ha aquest marge de maniobra perquè la roda de premsa sigui demà i, per tant, des del Departament de Comunicació es va decidir avançar un dia la compareixença del tècnic Arlequinat. Escoltarem avui, amb atenció, a veure què ens diu Gerard Bofill en la prèvia d'aquest partit contra el filial del Celta.
Tria la teva aventura, Sergi. Comencem per l'àrbitre, per robatoris, per drets de televisió, per Bofill. Per on comencem?
No, si vols, mira, gairebé et donaré una última hora de lesionats.
Ah.
Simplement perquè no és que hi hagi cap notícia ni en positiu ni en negatiu, eh? És a dir, Raúl Baena, tot apunta que va en bona línia i que, com ja hem anat dient aquests últims dies, si no passa res, sempre m'agrada fer-ho fent aquest èmfasi, la setmana que ve, no dic per jugar d'inici, però sí com a mínim per tornar a la convocatòria en el partit davant la Real Sociedad B, per contra que Jon Amelivia continua amb la seva recuperació, segona setmana, li quedarien com a mínim un parell més, això anant per la franja curta de la recuperació, si no recordem que seria un mes més de recuperació, 4 setmanetes més, i per contra, doncs, l'únic ensurt que hem tingut aquesta setmana, algunes molèsties a l'espatlla, però que tampoc no haurien de donar més problemes, com a mínim, perquè demà no pugui anar cap a l'aeroport i pujar a l'avió que porti l'expedició cap a Vigo, és Fran Callejón. Ha tingut algunes molèsties a l'espatlla al llarg de la setmana, però insisteixo, ens deien des del club que teòricament no ha de tenir cap problema per demà entrar dins de la llista de Gerard Bofill.
Doncs estarem pendents d'aquesta convocatòria, aquest vol. L'arbitral hem conegut avui, designació arbitral d'un asturià d'Oviedo, 27 anys, Francisco García Riesgo, sense precedents amb el Sabadell. En canvi, sí amb el Celta Fortuna. De fet, dissabte serà l'equip, el filial del Celta, el que més vegades haurà xiulat, superant el Pontevedra, serà el seu sisè precedent amb l'equip celeste. 5 anys d'experiència, 2 a segona B, 1 a segona ref i 2 a primera federació, en total 50 partits, i un ritme, Sergi, de targetes considerable, eh?
Sí, llegia la informació que heu anat facilitant a través dels grups i la veritat és que és d'allò, de tenir una molla al braç, eh? Va ràpid, dispara ràpid, per tant, bé, és d'aquelles informacions que m'imagino que des del cos tècnic, en aquest cas a través del delegat del club, del Miguel Ángel Rodríguez, que a més d'això en sap un munt, segur que posen en alerta tothom per saber que així, a priori, pel que diuen les estadístiques, és un àrbitre a tenir molt present, doncs que no pots anar massa al contacte perquè deu ser dels que no contempla massa ni la protesta ni el donar segones oportunitats. Per tant, avisats estem, com a mínim pel que diuen els precedents o pel que diu el seu històric.
Fora del futbol, per cert, doctor en física, per tant, déu-n'hi-do, bona carrera també acadèmica la que té l'asturià. I a nivell de targetes, que dèiem que tenia una motlla, són 6 grogues i mitja per partit, però són 18 vermelles en 50 partits, que és un ritme molt elevat. Aquest mateix any ha expulsat a 2 jugadors en els 3 partits que té de moment aquesta temporada. Van ser en el mateix duel i ens hi podríem aferrar, perquè és un partit de primera federació a Galícia, amb victòria visitant i les dues vermelles per a l'equip local. Arenteiro 2, Real Unión 3, va expulsar els locals Thiago i Novoa. Per tant, podríem aferrar-nos els dos per doble groga. Gerard Bofill en roda de premsa ja?
Gerard Bofill en sala de premsa, sí. Per tant, quan doni el tret de sortida Agustí Bernat, ens hi posem.
Res com escoltar l'aire condicionat allà i tenir identificat el sorollet. Va, comencem.
Gerard, bona tarda. Vull preguntar-te, en 2 partits, des de que vas agafar l'equip ara sí, al 100% ja de ple dret com a primer entrenador, un mal precedent en quant a sensacions, resultat de banda també a Majadahonda, mal resultat, però sensacions que criden un puntet, com a mínim, a l'optimisme. Quina versió, la que vols ja me l'imagino, quina versió esperes veure d'aquest Sabadell en aquesta progressió, o que no sigui flor d'un dia, el que vam veure contra el Deportiu, com a mínim, com diem, en intensitat, competitivitat, etc.
Doncs la veritat que espero un bon resultat, això és el que espero. El que portem dient des del principi, l'equip està treballant molt bé, estan molt conscienciats, som conscients que la situació no és la que ens agrada, però bé, entenem que si continuem amb aquesta línia tard o hora això ha de canviar, tenim clar que volem canviar el futur i passa per fer-ho l'abans possible. Aleshores esperem, evidentment, estar a l'altura de rendiment del que va passar amb el Deportivo, sobretot a aspectes competitius, i que això doncs acabi amb un marcador que sigui del nostre interès.
Punt de partida després de les sensacions que va deixar l'equip contra el Depor per moments en algunes fases del partit. Falta generar més, tenien cert, i mirar més el resultat que no pas el joc, fins i tot.
Sí, 100%. Al final crec que som un equip bastant jove. Al final el treball d'ara és assentar unes bases que crec que són les més importants, que és no encaixar i ser competitius. És veritat que el partit del Rayo Majadahonda portàvem 2 dies treballant i era un escenari que no vam poder plantejar com haguéssim volgut, però tenim molt clar que aquesta categoria passa per encaixar pocs gols, passa per ser fiable defensivament, i tenim un equip amb molt talent que al final estem segurs que acabarà marcant gols, i per tant, si ens centrem més en l'aspecte defensiu, estem segurs que l'aspecte ofensiu acabaran arribant els gols, i això evidentment suposarà punts i resultats.
Com es pot convèncer a la plantilla? Gerard, com t'està costant més convèncer la plantilla del missatge, veient que els resultats, siguin per una via o siguin per una altra, de moment en 2 partits, els números són els que són, però també hem de recordar que d'on venim Costa més traslladar aquest missatge i que aquest missatge arreli directament dins del grup o no?
Sí. Doncs la veritat, evidentment, jo crec que hi ha dues formes de convèncer-la. Una pel treball del dia a dia, i jo crec que aquí ells són conscients que s'està fent una aposta amb molta feina, amb una línia molt clara, i que també ells van veient que els fruits tàctics dels que ells reben ho veuen materialitzat a la competició, i evidentment els resultats. Això és una cosa que tens un marge de control i un marge de no control, i és veritat que aquestes dues primeres jornades, doncs, a nivell de resultats no hem estat a l'altura, i que entenem que un cop els resultats canvin, doncs evidentment la perspectiva de l'entorn i també de la plantilla canviarà, però passa per aquí, passa per una banda treballar cada dia i ser molt, molt concret, molt específic, i saber entendre què està passant i trobar solucions, i crec que això ells ho perceben, i per tant la meva sensació amb ells és que estan convençuts de que la feina és la que ha de ser, i estem en bona línia, i ara ho hem de traduir en resultats que ens reivindiqui, que ens doni, doncs, aquesta segona part que ens doni aquest control de tenir la confiança.
Sí, quan no arriben els resultats, normalment els equips, el primer contratemps, ho noten i ho acusen, no?
Un equip, quan no té resultats, pateix més quan no arriben els resultats. En aquest cas, la calma i el missatge que pugui traslladar per no caure quan les coses vagin malament al partit.
Sí, 100%. Al final és una de les coses que ja vam parlar abans del partit del Deportivo, que havíem de també fer aquesta passa endavant a nivell de mentalitat, actitud i perseverança. També a nivell d'expressió corporal, doncs, intentar ser més positius i veure les coses de forma positiva, entenent que la situació no ens agrada, però crec que també és un treball individual i col·lectiu, estem ficats en això, i tot això es refermarà evidentment amb les victòries. Està clar que és un esport que només serveixen les victòries, i que el treball del dia a dia és superimportant, el creure-hi és superimportant, però que tot això, l'única forma de convertir-ho en un èxit és guanyant.
Veient quin dibuix vas plantejar a Majadahonda, quin dibuix vas plantejar contra el Depor, i veient el rival que tens davant, t'aventures a dir o apuntar amb quina sortida farà l'equip, si amb aquesta línia de 3, si amb línia de 4 un altre cop, com es va provar d'iniciar a Madrid?
Bé, jo crec que ho hem dit des del principi, tenim un equip molt polivalent que pot jugar amb qualsevol sistema. És veritat que quan les coses funcionen, doncs una opció és no tocar-ho i mantenir-ho, i això és el que et dona confiança i seguretat, tot i que no estiguin arribant els resultats. Per tant, crec que si volem construir, hem de construir des d'unes bases sòlides que ens donin seguretat, i l'equip ara mateix creu en aquests plantejaments, creu en aquesta seguretat que li va donar aquest cap de setmana, i evidentment és una possibilitat per construir des d'aquesta confiança que no ens donen els resultats, però sí els plantejaments darrers.
Sí,
parla de solidesa al darrere, però davant hi ha un equip que ha fet més gols de moment en aquest grup primer. Un repte important.
Bueno, aquí estem, no? Realment seria un punt de partida, o seria realment fer potser dos passes endavant al poder fer un bon partit i no encaixar. Per tant, bé, ens agraden els reptes, ho encarem com un repte, hem analitzat molt l'equip, evidentment són l'equip que més gols marca a la categoria, però tenen les seves formes de marcar-los, i com et dic, els hem estudiat molt, sabem quins són els seus punts forts. És un equip amb molt talent, que s'associa molt bé amb espais reduïts, amb jugadors molt, molt verticals, molt ràpids, i bé, és entendre com fan els gols, és entendre com ens poden fer mal, entendre els sistemes i plantejar-ho amb el partit i no encaixar.
Dius que quan una cosa ha funcionat, encara que el resultat no acompanyés, no ets partidari de tocar massa cosa. Et pregunto per aquest retorn de Pablo Monroy, el recuperes després de la sanció, si no ens dius el contrari, no hi ha cap més baixa que les sabudes, tant Raúl com John. Marc Domènech parlava ahir en roda de premsa, també reivindicant aquest paper de dir, bé, he tingut la primera titularitat. Va per aquí la línia també de no tocar massa cosa respecte a l'equip de l'altre dia?
És possible que toquem poques coses per això, perquè al final quan les coses funcionen et generen confiança i és un punt de partida. Evidentment, el Pablo, ja ho sabem, ho hem vist amb aquest primer tram inicial, té unes capacitats futbolístiques i un potencial increïble, tant amb el nivell que tenim avui en dia a la plantilla com de cara a la categoria. És un lateral, és un carriler amb un potencial ofensiu increïble i, per tant, estic segur que a curt, mig o llarg plaç serà un jugador superimportant per nosaltres. A partir d'aquí hem de valorar doncs, el partit d'aquesta setmana, el lloc on juguem, el rival i acabar de veure si és la primera opció la segona, però sens dubte que el Pablo acaba sent un dels pilars més importants per aquesta plantilla. I matiso, sí que en principi el Fran no podrà viatjar perquè bé, acumula unes molèsties a l'espatlla i va tenir un petit esguins i se sent amb molèsties i és probable que no viatgi amb l'equip i que faci treball de recuperació.
Matís fet, en aquest cas. Celta de Fortuna jugava a la I2, ara portem a Barreiro. Si el canvi d'escenari modifica molt el pla previst en un primer moment.
Possiblement en pluja, tampoc està en perfectes condicions. 100%, 100%. Al final el context influeix en el joc i no és el mateix Barreiro que a la I2, sobretot ja només pel que són les distàncies i per l'estat de la gespa, que no és el mateix. Aleshores, evidentment, el primer que vam fer aquesta setmana era saber on jugàvem i a partir d'aquí doncs, saber també contra qui juguem i plantejar la setmana i l'estructura de l'equip amb la ideologia de joc, perquè això afecta completament. Aleshores, evidentment que ho tenim molt en compte i serà un aspecte que marcarà el desenvolupament del partit.
Sí, jo per part meva, com a mínim una més, simplement hi ha hagut un moment en el qual has parlat de la tranquil·litat dins del grup, la tranquil·litat d'elles també dins de l'entorn, veient aquests resultats. Són dos partits només. Tens una mica la sensació que es va massa ràpid amb el punt de nerviosisme? Suposo que també per la motxilla que porta l'equip prèvia a la teva arribada, com a mínim a posar-te al capdavant, però tens la sensació que t'estàs jugant massa amb massa poc temps o no?
Aviam, jo entenc que al final venim d'una temporada on la perspectiva per la idea de jugadors que teníem i per la proposta que s'havia fet des del principi no és l'altura en la que estem ara mateix a la competició i per tant entenc que hi hagi un cert nerviosisme en l'entorn i al final és 100% comprensible. El que tenim que tenir molt clar és això, que evidentment cada partit és una final, però que no deixen d'haver-hi 29 finals i que al final hem d'entendre que això també és una arma que pot ser favorable o no favorable segons com l'enfoquem, no? I llavors és evident que hi ha molt nerviosisme a l'entorn i això no afavoreix els jugadors, no afavoreix l'estructura. Com més paciència tinguem, segurament més bé podrem treballar i més bé podrem enfocar els partits, però bé, és evident que al final és que és una competició que t'exigeix rendir cada setmana que no rendeixis és un punt negatiu, una penalització de cara en endavant, però bé, ens ho hem d'aprendre, com això, també sabem que la que comences a enllaçar victòries escales molt ràpid a la classificació i des de la tranquil·litat és la millor forma per poder trobar aquesta confiança, aquesta seguretat que es tradueixi en rendiment i en resultats. Aleshores, la plantilla està conscienciada d'això, entén la situació. Al final, molts d'ells no és la primera temporada que viuen situacions d'aquest tipus i no és la primera temporada que estan en estructures competitives professionals amb un nivell molt alt competitiu i, per tant, entenem que és el dia a dia que ens toca viure i al final també ens passarà el mateix. Potser guanyarem dos partits i en perdrem dos i tornarem a estar a la mateixa situació i, per tant, aquí el que ens queda és intentar evadir-nos una mica de l'entorn, del que seria la competició, centrar-nos en el partit, que és el més important, i anar partit a partit a competir-lo per treure el màxim de punts possible.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Gerard Bofill previ a aquest partit contra el Celta Fortuna, partit de demà passat. Simplement poca informació que ens havien donat, però la de Fran Callejón, si abans la dic, abans em tiro a la piscina sense aigua. Per tant, res, ha estat el mister el que ha corregit, ha matisat, diu, però en aquest sentit ho afegiré jo, Adri. Ha corregit directament el que deia en un principi. Fran Callejón no estarà a disposició, simplement es queda aquí, a terra, no viatja cap a Galícia.
Doncs home, havies com a mínim avançat el tema de les molèsties a l'espatlla. Al final final doncs, més greus del que semblava en un primer moment, en tot cas. Quedaven dos temes pendents. Encara, Sergi, el primer, per passar de puntetes, en parlaven els companys informatius, per exemple, just abans del programa al butlletí de la Una, i evidentment que se m'entengui que no vaig ni amb ironia ni amb sarcasme ni parlo d'arbitratges, però nou robatori a la Nova Creu Alta, això és el dia de la marmota, eh?
A mi el que més m'ha preocupat, m'ha preocupat el tema del robatori, però més m'ha preocupat encara el fet, Adri, quan m'han donat la dada de 6 entrades des del 6 d'octubre. És que estem parlant que en qüestió de 20 dies han entrat 6 vegades a robar amb més o menys fortuna. Estem parlant de que, home, què, cada 3 nits?
No arriba, no arriba.
És una
arriba.
Xifra molt, molt, molt elevada, eh?
Sí, sí, o sigui, és bastant, sí, sí. No, sí que arriba, sí. Són un robatori cada 3 nits, concretament. Clar, al final, què es pot buscar en un estadi de futbol quan ja has entrat a més 5 vegades en els últims, res, això, 2-3 setmanes? O sigui, material?
Mira, que se m'entengui la ironia, però és una ironia que hem compartit aquí amb algun dels treballadors del Centre Esport Sabadell. És que ja no queda res per robar, eh? O sigui, ja la propera, no sé, és endur-se els totxos de l'estadi, perquè, clar, els bars, malauradament per la gent que té la gestió ara mateix de tota la restauració de l'estadi, els han arrasat ja, literalment. Em deien avui que aquesta nit al final s'han endut una petita nevera, no d'aquestes que tots tenim visualitzada, metàl·lica, sinó una petita nevera de gairebé d'aparador i una cafetera. Per tant, clar, és que ja et dic, queden els totxos de l'estadi i la gespa. Si se la volen endur, mira, igual és una raó per canviar-la.
Haurien de furgar bastant, perquè arribem al drenatge, però vaja, déu-n'hi-do, 6 robatoris en qüestió de 20 dies a la Nova Creu Alta. L'altre tema, drets televisius, també una mica estil Callejón. Abans en parlem, abans hi ha reacció per part de la Federació Espanyola. Hi va haver novetats ahir a la nit, no? Si no m'erro.
Sí, ahir va arribar una comunicació per part de la federació, que no per part de la plataforma que explota els drets d'imatge de la primera federació, sinó per part del propi ens federatiu, per anunciar que de manera avançada se li farà a cada club el pagament de 30.000 euros. No està malament. No, algú dirà que és una mica la xocolata del lloro, però bé, al cap i a la fi, de tenir-los o no tenir-los, doncs mira, ja són bons. Però sí que ha deixat molt clar el comunicat del qual hem tingut accés, que la federació deixa clar que és un avançament a l'espera que es faci oficial el que explicàvem ahir, pels que són més fidels a l'Hotel Suís, doncs el fet de que, Adri, encara no està signat l'acord entre la federació i la plataforma ATM Broadcast, que és l'empresa que ara gestiona l'explotació d'imatge de la categoria, i que, per tant, al no estar signat aquest contracte, no se sap la xifra, els clubs no coneixen la xifra que han de percebre aquesta temporada per aquests drets d'imatge. En previsió de federació i per anar fent una mica de via, com dèiem ahir, al final acabarà pagant la festa la pròpia federació i ja està, i aquí festa i demà doncs també, 30.000 euros que s'avancen als clubs, que ja et dic, mira, que els tinguis tu o que els tingui jo són 60.
Déu-n'hi-do, al final la sensació és això, no?, el que comentem, que al final la federació és qui haurà de sortir a fer de bomber per la feina no ben feta prèviament, perquè és absurd que portem ja camí de les 10 jornades televisades a través d'una plataforma que té els drets i que ni tan sols s'hagi arribat a signar l'acord. És que és demencial.
Sí, sí, sí. És, com dius, és la solució que posa la pròpia federació a la seva pròpia mala gestió en aquest capítol, com d'altres, però bé, ara que estem parlant, anem a focalitzar-ho en els drets d'imatge i en els drets d'explotació d'aquesta imatge. Per tant, bé, com a mínim això, de moment la federació és la que assumeix aquest avançament de 30.000 euros per cadascun dels 40 clubs de la primera federació.
Doncs un avançament fet ja de la quantitat total, desconeguda encara, però vaja, com a mínim són 30.000 eurets més en el compte bancari del Centre d'Esport Sabadell. Demà, últim entrenament aquí a Sabadell abans de marxar cap a Terres Gallegues.
Demà, últim entrenament en aquest mateix escenari on ens movem avui, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Posteriorment, doncs, primer en autocar fins a l'aeroport de Barcelona al Prat i a partir d'aquí vol directe de l'expedició gairebé per arribar a dinar a Terres Gallegues i per descansar de cara a la cita d'aquest pròxim dissabte, recordeu, 4 de la tarda, des de mitja hora abans i des de Barreiro, doncs aquest Celta Fortuna Centre d'Esport Sabadell.
Per aquí res més, oi, Sergi?
Tranquil·litat, molta calma.
Vinga, va, t'afegeixo jo una des de Logroño. Ahir, semifinals de la Copa Federació amb els dos equips ja classificats per la Copa del Rei. Victòria del Badalona Futur, de tants i tants exarlequinats o jugadors fins i tot cedits, com és el cas de Vargas o de Jaume Pinyol. També hi són allà Edgar Hernández, Aleix Roig, Chiquero Zerinjauregui, Lucas Viale com a director esportiu, etcètera, etcètera. Perdien 2-0 contra la U de Logroñés de Quique Royo, van remuntar fins al 2-2 i a la pròrroga van fer el 2-3, i per tant, no sé si dir-li al conjunt badaloní, ex-Llagostera, que juga a Vic, que entrena a mig Catalunya, però vaja, no sé on posar el gentilici, però l'equip català jugarà la final de la Copa Federació, Sergi.
Sí, veia avui els rivals, m'ha semblat veure que hi havia el Talavera per allà com a possible rival, no sé si he vist un equip basc. Però...
No, era Sant Roque de Lepe Talavera, em sembla que era l'altre final, però ara t'ho dic de memòria, deixem que ho miri, però...
Pot ser. Doncs això, bona notícia per al futbol català, ni que sigui la classificació d'aquest Badalona Futur per aquesta propera ronda, una ronda més, ja la tenen aquí a tocar.
Sí, sí, un partit més i campions de la Copa Federació... Mira, ara Copa Federació es fa difícil, amb tants partits com hi ha de poder trobar quin és i al final, doncs, l'altra semifinal es juga el 8 de novembre i és el Sant Roque de Lepe Talavera, o sigui que sí el Badalona Futur esperant rival Sant Roque de Lepe o Talavera. El dia 8 de novembre sabrem quin és el rival del conjunt de Ferran Costa. Sergi, et deixo venir cap aquí, que vagi molt bé, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de dos quarts de dues. Hem creuat l'equador del programa d'avui, més futbol, en aquest cas a la Divisió d'Honor Juvenil. El Juvenil A del Sabadell visita dissabte, a dos quarts de set, l'Adam, un equip amb una dinàmica immillorable, ja que encadena cinc triomfs consecutius. Els arlequinats també venen amb la moral alta després de guanyar el Cornellà a Olímpia in extremis i tractaran ara els arlequinats de trencar la plena de victòries de l'equip cerveser com a locals. Han fet 12 de 12 els de Sergio García i no han encaixat ni un sol gol al Feliu i Codina d'Horta en el que portem de temporada. Tot i això, el tècnic Albert Milà es mostra confiat en ser els primers en estrenar-se allà.
Anem a un camp complicadíssim i amb la sensació de l'equip és que si mantenim aquest nivell de competitivitat, estic segur que podem trobar els 3 punts al camp de l'Adam. Realment se'ns donen bé els domicilis. Vam guanyar Huesca, vam treure Girona, vam empatar també, i jo crec que hem de ser més protagonistes que ells i que hem d'intentar imposar el nostre joc. Al final és un equip que té moltíssim talent i hem d'aconseguir que les seves fortaleses baixin al nivell dels millors jugadors i els nostres millors jugadors treguin al màxim nivell. Ens sentarem demà, començarem a estudiar-los i plantejarem una nova setmana.
El centre d'esports, amb la victòria del passat cap de setmana, ha agafat una mica d'aire i s'ha allunyat a 3 punts ara del perill. Milà confia agafar una bona dinàmica per continuar escalant posicions a la taula i viure amb una mica més de comoditat en aquesta divisió d'honor juvenil del que ho han fet fins ara.
Em sorprèn sobretot que els rivals de baix costa moltíssim de guanyar i els rivals de dalt qualsevol equip els pot guanyar. I al final això fa que la lliga sigui molt viva i sigui molt igualada. Llavors, és el que comentàvem abans, si encadenem una dinàmica de 2 o 3 partits, traurem el cap i començarem a guanyar confiança i anirem cap a dalt, estic segur.
També a la divisió d'honor, el Mercantil juga per segona setmana consecutiva a domicili, ho farà visitant l'escola de futbol Gavà, un equip, el del Baix Llobregat, en crisi de resultats, només un punt dels últims 12 i tot just ha celebrat una victòria en tot el que portem de curs. Tot i la diferència a la classificació, Carlos López, l'entrenador gracien, que espera que el Gavà acabi sent un rival directe, diu, per la salvació.
Nosaltres tenim una dinàmica segurament més positiva que ells o més encertant aquests primers partits, però és un rival duríssim i, com bé dius, superdirecte. Nosaltres per seguir sumant, que és molt important, i òbviament perquè entenc que són equips que estarem lluitant pel mateix objectiu.
Mira que el Mercantil està a la part còmoda de la classificació, amb molt de coixí, 8 punts, fins i tot, perquè no flirtejant amb les posicions de Copa del Rei que es donen quan es creua l'equador de la Divisió d'Honor, però tot i així, López, que continua mirant amb el retrovisor i que el considera rival directe a l'equip gavanenc, de fet, va més enllà i està convençut que més d'hora que tard acabarà el Gavà també traient bons resultats.
Nosaltres entenem que el Gavà és un equip que segurament farà molts punts perquè ja ho van demostrar l'any passat durant tota la pretemporada. Això també mostra una miqueta a vegades que l'exigència de la categoria és alta i si et despistes o no tens aquell punt d'encert i de sort de que et surti les coses, doncs et veus a baix, que és probablement el que del que ens acabarà passant a molts equips que lluitem per salvar-nos.
A tot això, si us recordeu, l'últim partit del Mercantil, el de la derrota contra el Racing Zaragoza, va acabar amb diversos expulsats i protestes també recollides a l'acte arbitral per part de jugadors blaugrana. Doncs bé, li ha caigut un partit al capità Frank Borrego, dos al defensa Marc Domènech, evidentment res a veure amb el del centre d'esports, i dos més al porter Eric Burgos. També han estat sancionats el segon entrenador, Òscar Tuto, un partit, i el delegat José Manuel Andreu per les pròximes dues jornades. Tots ells, doncs, es perdran la cita a Gavà dissabte a les 4 de la tarda a Can Torelló, no a la Bòbila. I un graó per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B visita el segon juvenil de l'Espanyol, juvenil B del centre d'esports, en un enfrontament marcat per les males arrencades de Lliga dels dos equips. Els d'Isaac Marcos només han sumat un punt dels últims 12, mentre que el conjunt perico va guanyar tot just per primer cop aquesta temporada el passat cap de setmana. Es porta només un puntet de diferència a Espanyol B i Sabadell B. A la ciutat esportiva Dani Jarque, diumenge al matí a 12:45 del migdia, aquest duel entre pericos i arlequinats de la Lliga Nacional Juvenil. 2:45 de dues, aturada en el camí, de seguida parlem del subcampionat de Copa Catalunya, derrota ahir a la final de l'Estelpul masculí, Copa Catalunya, waterpolo contra l'Atlètic Barceloneta.
La marca Guac presenta la festa de Halloween 2023. Combinem la millor música electrònica amb una decoració espectacular. Vine el proper 28 d'octubre a partir de les 12 de la nit a la sala Rebel de Castellà del Vallès. Prepara't per una nit terrorificament increïble. L'ànima de la nit serà la música techno més actual, amb 6 hores non-stop, amb els DJs. Aitor Ronda et portarà un viatge sonor sense alè. Paula Cazenave, com a convidada d'excepció. Un back-to-back entre John B. i Frank Kairos. I en un warm-up de primera amb Fetecmo. El proper 28 d'octubre a la sala Rebel de Castellà del Vallès, al carrer del Capcir 5. Festa de Halloween 2023.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 20 minuts queden de programa. Hem d'obrir el bloc poliesportiu parlant de waterpolo i aquesta derrota per la mínima per un pèl de l'Estelpul Natació Sabadell. La Copa Catalunya tampoc. El club ha perdut la seva segona final de la temporada pel que respecta a l'equip masculí de waterpolo. El Butxí, ahir a la nit a Manresa, el de gairebé sempre un Atlètic Barceloneta que, això sí, va haver de suar de valent la cancel·lada per superar els de Quim Colet per un ajustat 10-9. Per només un golet va guanyar l'equip mariner aquesta nova edició de la Copa Catalunya. El tècnic sabadellenc reconeix que, tal i com van al partit, no van estar a prop de guanyar-lo, però sí d'empatar i, per tant, mantenir intactes les opcions de títol.
Jo diria que no hem tingut opcions de guanyar el partit, sí que forçar a l'empat i, depenent dels minuts que quedessin, a lo millor el partit sí que hagués tingut potser una acció de posar-nos davant. Val? Aquesta jo crec que és una mica la lectura.
Tot perquè l'inici del duel va ser com el de la Supercopa d'Espanya, amb els mariners obrint ràpidament una escletxa de 3 gols. Tot i això, l'Estrelpul es va refer al segon quart i va arribar a empatar 5 de la mà de Costa Berca i d'Alberto Barroso. A la tercera part, el barceloneta va tornar a distanciar-se, va agafar aquests 3 gols de marge una altra vegada, però els homes de Quim Colet van estar a punt de protagonitzar una nova gesta, com la de la setmana passada a Belgrat, a la piscina del Novi Beograd. Fran Valera va situar el 10-9, faltant poc menys de 4 minuts pel final, però malauradament el marcador ja no es va moure a la piscina Manel Estiarte. Per Colet, un nou exemple, igual que a Sèrbia, que els seus deixebles mai donen per perdut un partit.
Ho hem demostrat a Belgrat, que vam estar perdent tot el partit de 3, i a l'última part vam entrar 2 a sota i vam poder remuntar el partit i guanyar-lo amb una piscina i amb un equip que realment és de màxim nivell, també com el Barceloneta, no?
Per tot plegat i com a última reflexió sobre aquesta Copa Catalunya, l'entrenador de l'Estelpul masculí reconeix la seva satisfacció, tot i aquesta derrota final 10-9, per haver plantat cara i per haver caigut només per la mínima davant del gran favorit, l'Atlètic Barceloneta. I això, malgrat tenir alguna absència destacada.
Teníem una baixa sensible, etcètera, etcètera, no són excuses, però ells també tenen el Monarri, evidentment, però d'alguna manera no puc dir res més que el meu equip ha estat demostrant això, que és un equip i que ho dona tot des de principi a final i som un equip amb la qualitat que amb totes les incorporacions doncs, hem d'anar madurant, etcètera, etcètera, però content que hem pogut plantar-li cara en el Barceloneta, que és un dels favorits també per guanyar la Champions. No?
Al final, però, la Copa torna a les vitrines de la piscina Sant Sebastià de Barcelona. Amb la d'ahir a la Manel Estiarte de Manresa ja són 16 Copes Catalunya per l'Atlètic Barceloneta en només 18 edicions, per tant, pràcticament un monopoli dels mariners. El següent compromís pel Natació Sabadell serà un derbi. Es disputarà dissabte a 1:45 a la Finet World Aquàtics i, de fet, enfronta a 2 dels 3 que no han cedit ni un sol punt. De moment, a la Divisió d'Honor masculina, igual que l'Atlètic Barceloneta, tant Sabadell com Terrassa, de moment, compten totes les jornades per victòria. Per tant, un duel més que interessant, aquest Sabadell-Terrassa, aquest derbi de la Divisió d'Honor masculina, que, de fet, serà el segon derbi vallesà consecutiu que es viurà a la Finet World Aquàtics, ja que a les 11, és a dir, just abans del partit del masculí, hi haurà un altre derbi, però en aquest cas contra el Rubí i de l'equip femení. Per tant, a les 11, Sabadell-Rubí de les noies de David Palma, just després, a 1:45, Sabadell-Terrassa, de la Divisió d'Honor masculina de waterpolo, i amb aquest co-lideratge en joc.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més seca d'aquest cap de setmana, Sabadell tornarà a acollir aquests dies el Trofeu Internacional d'Esgrima Sabadell Copa del Món Satèl·lit ABS. Al Pavelló Municipal d'Esports, a Sol i Pedrís, tenen cita entre dissabte i diumenge un total de 105 tiradors masculins i de 108 de femenines de 37 països diferents per competir a la categoria floret. Elvira Lupascu, vicepresidenta del Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, què tal, com estàs?
Bien, preparándolo todo.
Teniu ja uns anys d'experiència preparant això, com dius, preparant-ho tot, organitzant aquest tipus d'esdeveniments. Suposo que això ja és un aval d'entrada per preparar una nova edició, com ho esteu fent ara, i també pels competidors, per què no dir-ho, perquè venen aquí i ja saben el que es trobaran, no?
Exactamente, ya el Sabadell está conociendo, muy conocido en el mundo de esgrima, y ya está bien visto. Como organizadores estamos también entre top internacional y podemos decir que es el primer año que hay más participantes que nunca en esta competición.
I això, a què es deu? En com heu aconseguit, per exemple, torna Carlos Llevador, número 17 del rànquing internacional, en floret femení teniu a la Júlia Balsic-Klimasic, que és la número 9 del món. És que estem parlant de gran nivell d'esgrima.
Sí, es un gran nivel este año, más a más teniendo en cuenta que es como una segunda división de competición de absolutos. No es obligatorio que pueden venir solo los primeros 12 de cada país, puede apuntarse, esa inscripción abierta para todo el mundo que quiere participar de esta categoría. Y es como una preparación para las copas del mundo oficiales que puntúan para Olimpiada después. Y la nuestra, siendo la última, vemos que sorpresa ha sido elegida por muchos deportistas. Y viene el equipo húngaro nacional, el equipo polaco nacional también de chicas, como preparación para las copas del mundo que puntúan para Olimpiadas, que es año olímpico.
Per tant, en certa manera, el fet de ser l'última serveix com a banc de proves i potser és un dels secrets, no?, per atraure tanta gent de tants països i tant nivell.
Exactamente. Por esto han venido esta vez más que nunca.
Per vosaltres, com a entitat, què suposa poder acollir una cita d'aquest tipus i aquest perfil de tiradors?
Que supone una buena preparación para nuestros alumnos y no tener que viajar y gastar más y tener una competición en casa que participen a un alto nivel ya es muchísimo para nosotros. Y supone que también el Club de Esgrima Sabadell es muy conocido en el mundo de esgrima. Todo el mundo sabe dónde es este club y que existe, un club tan pequeño.
També, en certa manera, és un mirall per les categories formatives, no?, poder tenir aquí a casa a gent d'aquest perfil.
Exacto, porque un niño de 14 años, que es un infantil, no lo llevaría viajando en extranjero a competir en esta competición. En cambio, aquí en Sabadell sí que está apuntado y compite.
Per part del Jaume Viladoms, de fet, l'esgrima Sabadell té 7 participants. Com a principals baluars serien segurament l'Eric Fernández i l'Arnau Gomà. Fins a on poden arribar ells?
Podrían llegar un 32 decimos y hasta un 16 si lo hacen bien, como debe de ser. Pero un 32 tendrían que llegar en primeros 32.
I al final és una manera de créixer molt, no?, perquè t'enfrontes a segons qui en un 700 de final d'una Copa del Món satèl·lit com aquesta. Suposo que el nivell dels tiradors d'aquí de casa va en augment amb aquest tipus d'enfrontaments.
Sí, va en augment. També hi ha un tirador húngaro que se llama Semes, que ha ganado muchas medallas en Copas del Mundo Junior y tiene solo 22, 23 años. Este yo lo veo también fuerte. Y ha estado también aquí en Sabadell subiendo al podio a Copa del Mundo Junior. Así que nivel hay y mucho.
Si algú s'hi acosta, que suposo que també feu una crida, recordem, dissabte a les 9 arrenca tot plegat, durarà durant tot el dia, les finals estan previstes a les 6 de la tarda del dissabte i també l'endemà diumenge a les 2 del migdia, i a més l'entrada és gratuïta pel públic. Per qui no sigui expert en esgrima, quina recomanació fas a l'hora de treure el cap per allà, de veure, de tafanejar alguns esportistes en concret per estar més pendents, deies, els hongaresos, els polonesos, no sé, a ull no expert, ¿qué le recomanas?
Ah, y los italianos también, que están aquí, van a venir. No está el primer equipo nacional de Italia, pero valen muchísimo, son muy buenos también.
¿Quina recomanació faries a la gent que s'apropi, per exemple, per primera vegada, per veure esgrima?
Pues es muy fácil la recomendación para saber quién gana un combate. Uno, que se pone el resultado en los aparatos, salen el tanteo sale ahí, ¿vale? Y después el árbitro especifica con los brazos si hay punto o no hay punto. Levanta el brazo, hay punto. Si baja el brazo, significa que no han tocado válido. Y se puede distinguir por las señales que hacen los árbitros.
Doncs segur que hi ha ambient, més de 200 tiradors en total entre nois i noies, 37 països diferents, i aquest Trofeu Internacional d'Esgrima Sabadell Copa del Món Satèl·lit ABS, que es durà a terme aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d'Esports, aquí a Sabadell, a Sol i Padrís. Elvira Lupascu, que sigui un èxit, com sempre, i a gaudir d'esgrima a nivell internacional. Una abraçada.
Muchas gracias, igualmente.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Tenim cita amb l'esgrima aquest cap de setmana. També parlem una mica de voleibol. Els dos sèniors del Natació Sabadell arriben a la quarta jornada de les seves respectives lligues, havent perdut la condició d'invictes en l'últim partit. Comencem pel masculí de Superliga 2, que ve de caure a la pista del tren de Sóller a les Illes Balears, però rescatant, això sí, un valuós punt després de forçar el cinquè set del partit. Ara tocarà fer-ho bo a casa aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, a partir de 4:45, amb la visita a les naus del Balafi a Lleida. Gerard Rejón, un dels més destacats dels nedadors en l'últim duel, té clar que un triomf els faria escalar posicions a la taula.
Serà un altre partit molt ajustat, com tots, perquè està sent una lliga molt ajustada. Anem del segon al cinquè, tots empatats a punts, i seria una victòria clau per nosaltres. Seria posar-nos o entre els 3-4 primers, en comptes d'anar-nos del 6 al 4.
El club és sisè i té 6 punts ara mateix, els mateixos que el seu rival aquesta setmana, el Balàfia Lleidatà. D'aquí les paraules de Rejón de la importància de derrotar els del Segrià, un fet que no va passar a la Lliga Catalana, en què els de Roberto Pozzato van sortir perdedors en els dos enfrontaments disputats amb el rival de demà passat. Rejón, però, creu que l'equip està progressant adequadament.
Comparant amb la temporada passada, estem bastant millor, jo crec. I molts partits d'aquests a casa jo crec que podem treure 3 punts, tant Sóller com Zaragoza. Jo crec que a casa es poden treure 3 punts o inclús 2.
El femení de la seva part va caure 0-3 contra el líder del grup B de la Primera Nacional, un Barcelona B que només ha cedit un set en el que portem de Lliga, tot just per sota, i el Bunyola, el següent rival de les de Xavi Perales.
Nos toca así, después viene incluso Premia, pero bueno, ahora hay que enfrentarlo. La ventaja es que en esta ocasión los tenemos a los tres en casa. La segunda fase, bueno, a ver cómo llegamos todos los equipos a este momento, pues los tendremos los tres fuera de casa.
Les paraules d'un Perales, el tècnic del femení de vòlei del club respecte al calendari, i l'entrenador també ha analitzat així el partit d'aquest diumenge.
Uniola es un equipo también bastante renovado, tiene una base que le queda de la temporada pasada, pero ha ido fichando. Tenemos algo visto de ellos, a ver si lo que tenemos visto hasta el momento podemos trabajar sobre ellos y llevar adelante de la mejor manera posible el partido.
Perquè el femení també juga a les naus, però aquest cop no jugaran dissabte, com és habitual, sinó que ho farà diumenge, 2:45 del migdia. A tot això, l'entrenador del club, Sergi Renyer, ha rebut en les últimes hores la Copa de Campió del Vichy Catalan Volley Tour, és a dir, el Campionat de Catalunya de Volley Platja, que va guanyar juntament amb la seva parella Òscar Jiménez. L'entrega es va fer ahir a l'Ajuntament de Badalona i no en l'últim dia de competició per culpa de les condicions meteorològiques.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui acabem el programa d'aquest dijous amb motor. El Rally Costa Brava històric arriba a les 20 edicions, acollint la final del FIA Trophy dels ral·lis de regularitat històrics. És un dels objectius de la temporada del Sergi Giral, del sabadellenc, que prendrà part des d'avui i fins diumenge d'aquesta mítica prova empordanesa. El copilot sabadellenc ho farà amb Juan Pedro García, al volant d'un Lancia Auto Bianchi A112 Abarth. Suposo que el tenim ja a Palamós, però en tot cas que sigui ell qui m'ho confirmi. Com va tot, Sergi? Com estàs?
Hola, bon dia. Com esteu tots?
Per Palamós o no?
Sí, Palamós. Aquí dinant una miqueta, agafant forces, perquè ens presenten 3 dies molt intensos.
Avui tocaven verificacions tècniques en el torn de matí, parc tancat a les 5, sortida de la primera etapa a les 6. Tot controlat, vaja.
Sí, tot controlat. Cotxe bé, equip bé, amb ganes de començar. Avui és una etapa una miqueta més curta, però també serà intensa, no? Perquè són 4 trams, però són bastant llargs. És campionat d'Europa, vull dir, això són paraules majors, vull dir que estan mostrant complicats i aviam el temps si ens aguanta una miqueta. I disfrutar d'aquest Costa Brava.
Sempre pendent, del temps.
Sí, el temps aquí. Però bueno, a mi ja també m'agradaria que plogués una miqueta, perquè en condicions una miqueta extremes també anem molt bé nosaltres.
Doncs a veure si cau un bon xàfec durant la prova. Recordem, 1.000 quilòmetres de recorregut, 550 de regularitat amb 3 etapes i 20 trams. Especialistes d'arreu prenent-hi part i participen, de fet, 132 equips. Són números que ja diuen molt d'aquest Costa Brava.
Sí, aviam, Costa Brava és un rally, només pel nom ja posa els pèls de punta, no? Venen equips de tota Europa, aquí tenim els belgues, tenim De Flandre, que és el guanyador últim del Portugal, aquest que també vaig estar jo, que ens va donar tots una lliçó. Vull dir que tinc un gran repte d'aquí el diumenge d'intentar per almenys acostar-nos amb ell i a veure si ho podem guanyar, no? Porta una muntura molt més competitiva que la nostra, molt més cavalls, però bueno, correm a casa, són els nostres trams, el jardí de casa nostra, i aquí hem de demostrar que també en sabem, no? Vull dir que molta il·lusió.
Doncs mira, era una de les preguntes que tenia, que veníeu de Portugal, i com arribava una mica al Costa Brava, amb quina idea, amb quin objectiu amb el Juan Pedro, em dius que de màxims, no?
Sí, home, aviam, l'objectiu amb el Juan Pedro sempre és guanyar aquest rally, no? No és un rally que ens costa, però estem il·lusionats, vull dir, penso que podem fer alguna cosa maco, tenim molts de competidors, vull dir que hem d'anar veient dia a dia, tram a tram, i ja en com anem, no? Sobretot el cotxe aguanti, que l'any passat no va aguantar, és el que més em preocupa, però bueno, intentarem estar allà dalt com sempre.
De fet, per vosaltres, sempre que en parlem, el Costa Brava històric té com una aura especial, no?
Sí, Costa Brava és el Costa Brava, no? Vull dir, és un rally mític, fa molts anys, és la meva 15a participació seguida, vull dir que també estic molt il·lusionat, mai hagués imaginat poder fer tants Costa Braves, i bueno, tornem a estar aquí, tornem a estar a Palamós, a casa, un dia fantàstic, la tardor a Palamós és molt maca, i esperem trobar les carreteres, bueno, que ens hagin fet una mica difícil, no? Que quan més difícil és, pues per nosaltres també millor, no? Quan també és dificultat, millor pel Triviant i millor pel Juan Pedro per mi.
Fins a quin punt el fet d'haver participat tantes vegades, de conèixer tant sobre el terreny, la zona, etc., pot ser un avantatge per vosaltres? Ho dic perquè, clar, això és com deies abans, el jardí a casa vostra.
Sí, aviam, els tramos ens els coneixem. Més o menys, els carreteres sabem els que hi ha, no? Sabem com organitza els rally clàssics, sabem les trampes que ens poden posar, les mitges que més o menys ens trobarem. I clar, jo fa molts anys que em moc per aquestes carreteres, vull dir, no m'ho conec molt, tinc facilitat per memoritzar, vull dir que, clar, córrer a casa és un avantatge, però bueno, aquests belgues, quan venen sempre ens ho posen molt difícil, de fet, el De Flandre ja ha guanyat 3 vegades al Costa Brava, no? Jo només he guanyat una i com a copilot, i vaig fer segon amb pilot el 2016 amb Mercedes, i clar, m'agradaria tornar a guanyar, sobretot per l'autoviatge, no? Que tinc moltes ganes, i amb el Juan Pedro també està molt il·lusionat, però hem de competir, són 1.000 quilòmetres, 20 tramos molt llargs, i a veure com aguanta tot.
Per cert, i amb això ho remato, i et deixo dinar tranquil, vèiem a les xarxes que s'ha confirmat també que faràs el quart Clàssic Ride La Selva amb el Gerard Ferrés.
Sí, això per mi és un somni fer realitat, poder anar amb Ferretti. Ostres, un tio que jo l'admiro, sempre l'he mirat molt al Dakar quan anava amb moto, aquests anys que hem coincidit allà a l'Àvia amb ell, sempre he trobat una persona fantàstica, molt atenta. Hosti, poder fer un rally amb ell, pues, la veritat és que estic molt, molt, molt content, la veritat.
Doncs Sergi Giral, que et deixem aquí. Han tocat gambes de Palamós per això o no?
Home, aquí les gambes...
Aprofitant que sou a la zona, no?, per agafar forces de veritat.
Barates no estan, però bueno, la gamba de Palamós és la gamba de Palamós, suposant.
Doncs que aprofiti, Sergi Giral, tota la sort del món en aquest Costa Brava històric, i a veure tant de bo que sí, que et veiem en el podi. Una abraçada.
Moltes gràcies pel seguiment, com sempre, una abraçada a tots.
Que bé, unes gambes de Palamós entraven, ara. El control de so diu que sí, amb el cap. Amb la Beatriz Aguilar ens acomiadem avui, amb l'Helena Molís a punt d'entrar també per fer el Notícies Migdia. Demà, ja ho sabeu, amb el Pau Vituri a la una, la prèvia del Celta Fortuna a Sabadell, canviant l'ordre amb un ex del Celta, amb Carlos Beitia, amb Giraldez, amb el tècnic de l'equip gallec, amb totes les estadístiques, etc etc etc. Això d'aquí a 23 hores, aquí a Ràdio Sabadell, sempre que vulgueu, a radiosabadell.fm, el nostre podcast. Que vagi molt bé el dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.